Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 del matí de dijous, 10 d'abril del 2025, avui al Baix Empordà tindrem núvols baixos al matí i al vespre, sense pluja i ambient fresc i humit a la costa. A la tarda el sol guanyarà protagonisme, però les temperatures es mantindran per sota dels 20 graus, amb ambient de gregal a la costa. Ara mateix tenim temperatures entre els 14 i els 15 graus arreu de la comarca. Avui al supermatí explicarem que els hotels i restaurants del Baix Empordà ja escalfen motors per la Setmana Santa i confien en el bon temps per omplir. A Calonge i Sant Antoni el nou sistema de recollida de contenidors intel·ligents i porta a porta ja té data, l'1 de juny, i esperen aconseguir el 70% de recollida selectiva el 2027. També us explicarem com el torneig MIC de futbol base a la Costa Brava portarà milers de joves i desenes de clubs internacionals a jugar als camps de la comarca, i sabrem també per què el cicloturisme genera més de 4.000 euros per visitant a les comarques de Girona i s'ha convertit en un motor econòmic. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al supermatí entrevistarem en Mario Lausame, que és el nou entrenador del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, per parlar dels objectius de l'equip en aquest tram final de temporada. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i de sèries amb l'Ignasi Herbat. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Èlia Pagès, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
I Oriol Bernà.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
El sector turístic de la Costa Brava confia arribar al 85% d'ocupació per Setmana Santa.
Les previsions d'ocupació són més modestes a l'inici de la setmana, amb una mitjana d'entre el 60 i el 70%. A partir de Dijous Sant, però, es preveu una ocupació de fins al 85%. Ho va explicar la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava, Bàrbara Llé, al supermatí.
Calonge i Sant Antoni preveu arribar al 70% de recollida selectiva el 2027.
El nou model de gestió, que es desplegarà totalment l'1 de juny del 2025, combina el sistema porta a porta amb contenidors intel·ligents que només es podran obrir amb un clauer personalitzat. D'aquesta manera, s'estableix un únic mètode de recollida selectiva per a tota la ciutadania amb un sistema de seguiment individualitzat.
Unes 400 persones participen a Palafrugell a la campanya Viu al teu barri. Veïns i veïnes de Palafrugell que han participat en activitats a 4 barris i també han recollit propostes per dinamitzar els locals socials. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, vol fer d'aquests espais un punt de trobada comunitari i també potenciar l'equitat entre barris mitjançant activitats proposades pels residents. I la presidenta del MIC Futbol, Maite Colomer, diu que volen seguir creixent en les següents edicions del torneig, on enguany s'hi han inscrit 30 equips més.
Prop de 8.000 joves d'entre 12 i 19 anys participaran en la 23a edició del torneig MIC Futbol, que jugarà a partir de la setmana que ve a 59 camps de futbol de les comarques gironines. El torneig reunirà 444 equips de 44 països diferents i inclourà més de 1.000 partits.
I sense deixar de parlar de l'esport, i un esport que va més enllà de només l'esport, sinó que també té un impacte turístic, el cicloturisme deixa una mitjana de 4.300 euros per visitant a les comarques de Girona.
Segons un estudi del Patronat de Turisme i la Universitat de Girona, els cicloturistes són majoritàriament homes d'entre 46 i 60 anys que viatgen amb amics o família i coneixen la destinació pel boca a orella. El patronat vol desconcentrar aquest turisme de Girona ciutat i portar-lo cap a altres indrets, com Banyoles, el Cap de Creus o el Pirineu.
Detenen un home a la Bisbal per agredir dos agents durant una baralla.
Els fets van tenir lloc diumenge passat a les portes d'un bar de la localitat empordanesa. Amb aquesta, són dues les actuacions policials que han acabat amb detencions per baralles en diferents punts de la ciutat.
La síndica de Greuges atén 12 visites a Palafrugell. L'oficina de la síndica es va desplaçar aquest dimarts durant tot el matí al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell i va atendre 12 visites entre queixes i consultes. I anem a la cultura. El Festival de la Portaferrada ha afegit a Kurt Elling i a Brad Meldau Trio a la programació del festival d'aquest 2025.
Els artistes se sumen a la mítica banda de rock Europa, el pianista francès Sofiane Pamart, la bailaora Sara Baras, Humberto Tozzi, els Pets, Miquel Poveda, guitàrrica de la Fuente i Rosario, entre molts altres artistes que passaran pel Festival de Sant Feliu de Guíxols.
Calonge celebra un Sant Jordi allargat amb més d'un mes d'activitats literàries i culturals.
El municipi, reconegut com el primer poble de llibres estable a Catalunya, omple carrers i places amb llibres, teatre, música, poesia i signatures d'autors. La Diada, que serà el 23, serà el punt àlgid d'un mes on destaca la participació d'autors com Màrius Serra, Albert Om o Jordi Puntí, així com tallers, concerts i espectacles per totes les edats.
A Palamós, l'Espai del Peix ja ha acollit el primer dels quatre tallers de cuines sàvies que es faran al llarg d'aquest 2025.
Aquesta proposta, que arriba a la tercera edició, vol mostrar receptes de cuina tradicional, saludables i de temporada a gent jove. La iniciativa l'impulsen des del Grup de Salut Comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i està dirigides a joves d'entre 16 i 30 anys.
Palafrugell omple l'abril d'activitats familiars gratuïtes amb el passaport adonauta. Tallers, espectacles, contes, excursions i visites culturals omplen l'agenda de l'abril a Palafrugell. L'Ajuntament i diverses entitats locals ofereixen activitats gratuïtes per infants dins i famílies dins del marc del passaport adonauta. Les propostes es fan en biblioteques, en museus, places i espais naturals amb l'objectiu de promoure l'aprenentatge fora de l'escola. La Cambra de Comerç de Palamós ha tancat l'any 2024, diuen, amb un balanç molt positiu.
Prop de 1.200 persones han participat en les activitats i serveis impulsats per l'entitat, que han generat un impacte econòmic estimat de gairebé 1 milió d'euros a la comarca. Aquesta xifra consolida la Cambra com un agent clau en la dinamització econòmica de la comarca.
L'Ajuntament de Palamós ha inaugurat una nova exposició dedicada al pintor local Ezequiel Torruella.
La mostra es pot visitar fins al 28 de setembre a la Capella del Carme i inclou una quinzena d'obres entre olis i aquarel·les. Algunes d'aquestes es mostren per primer cop. A més, l'exposició també ofereix un recorregut visual pels paisatges de la Costa Brava que van inspirar l'artista.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet marxa enrere i ha anunciat una pausa de 90 dies als aranzels que havia aprovat. I rebaixa el 10% als gravàmens locals, amb excepcions, perquè a la Xina s'eleven el 125% i s'apliquen des de ja, és l'única que no té aquesta excepció, i es mantenen el 25% dels aranzels a Canadà i Mèxic, excepte per l'energia. L'anunci de Trump ha fet pujar Wall Street gairebé un 8%. El Nasdaq registra la pujada més gran en un sol dia des del 2001 i l'Standard & Poor's des del 2008. Tesla s'enfila un 22% i Amazon, Apple o Microsoft superen el 10%. Pedro Sánchez ha viatjat a Vietnam per vendre 1.500 quilòmetres d'alta velocitat. Defensa el lliure comerç i el multilateralisme en plena escalada de tensió entre Washington i Pequín. Pedro Sánchez continuarà avui la seva visita a l'Àsia i visitarà la Xina. El govern català salva el decret de l'habitatge. S'ha aprovat limitar el lloguer de temporada i d'habitacions amb el suport d'Esquerra, els Comuns, la CUP i el PSC. Junts s'hi oposa i proposa una alternativa. I el Barça goleja el Dortmund per 4-0 i encarrila el pas a semifinals. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal van firmar una victòria clara en el primer assalt de l'eliminatòria. Per tant, bones notícies pels aficionats del Barça. Anem al comentari.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El comentari d'avui ens l'envia l'exconsellera activista Dolors Bassa.
Ai, las, ja estem a les portes de les vacances de Setmana Santa. La primavera ha arribat. A les nostres comarques empordaneses, el món laboral, i en especial el sector serveis, es prepara per la nova temporada. Els professionals van de bòlit per acabar la posada a punt dels comerços, restaurants i hotels. Aquesta setmana veiem arreu de l'Empordà paletes construint murs amb maons, muntant encofrats, lampistes i electricistes instal·lant connexions, quadres elèctrics, cabalejats i canonades, pintors aplicant capes de pintura i fent tècniques decoratives com estucats i altres efectes a les façanes. Mentre, també, Els empresaris fan la selecció del personal operatiu o tècnic per al tipus de servei que ofereixen. L'ocupació temporal es torna a disparar i moltes persones troben feina, minvant així les llistes d'atur. Ara, tot sembla que reneix de nou. Els que som més grans, si tanquem els ulls i reculem en el temps, la visió de la Setmana Santa va lligada a una altra imatge. Sovint, a dies tristos i grisos sense massa distracció, a processons i celebracions litúrgiques com via crucis o misses especials, a trobades familiars per fer brunyols i alguna celebració com el ram o Pasqua, amb el palmó o la palma amb rosaris de sucre. Ai las, eren altres temps. Ara doncs, tot i que la Setmana Santa va lligada a la tradició cristiana de la mort i resurrecció de Jesucrist, i algunes persones ho viuen amb fe fervorosament, la majoria sí que estem vinculats al catolicisme i cristianisme en general, però aquest temps s'ha convertit més en cultura i tradició popular per gaudir-la i s'ha vinculat a l'augment de l'activitat turística, de vegades cultural i religiosa, als dies festius de les escoles i empreses públiques i de les industrials com a vacances. Per això, ara que ja tenim a prop aquests dies, és recomanable gaudir del temps i de l'oci, de la tradició, la cultura, la gastronomia i la natura de l'Empordà, i aprofitar les tradicions que s'organitzen a cada poble, algunes de molt antigues, com la processó de Verges, que data del 1600. Per acabar, només dir-vos bona estada a l'Empordà, tant si vius o hi treballes, com si hi vens de vacances.
Gràcies, Dolors, igualment. I avui els núvols baixos tornaran a tapar el cel durant el matí i a últimes hores del dia, sense precipitacions, i deixant un ambient força fresc i humit a la costa. D'altra banda, farà més sol a la tarda. La temperatura es mantindrà ben fresca tot el dia, amb valors inferiors als 20 graus, i vent a tota la costa durant la tarda, que serà de gregal. Demà divendres esperem molt més sol, vent de garbí, temperatura que pujarà un altre cop. I ara de seguida anem amb l'entrevista, però abans ahir en Damiano David, l'ex de Maneskin, va passar per la revuelta i va deixar aquesta versió en directe tan preciosa de Born with a Broken Heart.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Ara mateix un quart de 9 del matí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Fa poques setmanes el primer equip del Bisbal Bàsquet ha canviat d'entrenador. Amb l'arribada de Mario Lausama, l'equip del Sol Gironès Bisbal Bàsquet sembla haver-se retrobat amb la victòria després d'haver guanyat el partit d'aquest passat cap de setmana. Per parlar-nos dels propers plans de partit abans que s'acabi la temporada de la Lliga LEP Plata, ens visita el nou entrenador del Bisbal Bàsquet, Mario Lausama. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va anar el partit d'aquest cap de setmana, perquè l'equip per fi es va retrobar amb la victòria, com dèiem?
Sí, doncs, home, no es podia començar millor, la veritat. L'equip va, jo crec que va mostrar una cara molt bona davant d'un gran rival a domicili, a casa del Prat. Jo crec que amb una defensa bastant sòlida, però sobretot amb un atac molt fluid, que és el que jo crec que més ens faltava.
Com us esteu enfocant ara per acabar els darrers partits d'aquesta temporada?
Bé, no, com sabreu, no, molt de temps no tenim, perquè la lliga regular s'acaba la setmana vinent. Per tant, doncs, ens queden una setmana i escaig. Però bé, doncs, intentar ser més sòlids en defensa, amb les idees una miqueta més clares i una defensa més solidària. I després, en atac, doncs, intentar simplificar molt les coses i que estiguin còmodes els jugadors, que puguin córrer i bé, doncs a veure si tenim sort i els jugadors s'animen, que sobretot és un tema anímic, que els jugadors s'ho creguin, estiguin contents i que puguin desplegar el seu joc, que segur que amb la qualitat que tenen ho es podrien veure.
Què és el primer que vas voler canviar o reforçar quan vas agafar l'equip?
Doncs l'autoestima, això està clar. Jo crec que a nivell d'autoestima en jugadors amb molts dubtes, que es veia una mica reflexat en tots els aspectes del joc. A nivell anímic crec que han fet un canvi i després doncs intentar simplificar molt tot l'estil de joc, amb un joc també més basat en el passe i amb un passe més intencional, on tots es sentin una mica més partícips, no? I crec que, bueno, almenys el primer partit va funcionar, a veure si som capaços de fer el més difícil, que és mantenir el que vam aconseguir el primer partit.
I què és el que et va fer acceptar el repte d'agafar l'equip en el tram final de temporada?
Bé, doncs, intentar fer un cop de mà, primer de tot, doncs, al meu amic Joan Ferrer, que és l'ànima una mica de la Bisbal. És un club que fa molt de temps al que estic molt vinculat. I òbviament, doncs, també era un repte a nivell esportiu important per mi, doncs, a falta de dues o tres jornades, doncs, intentar donar-li un cop d'efecte i trobar una possible salvació, no? Bueno, tot plegat, crec que doncs eren quatre setmanes màxim de feina, doncs anem a intentar a veure si podem fer el miracle.
El miracle. A veure, què és el que fa falta perquè pugueu mantenir la salvació de manera matemàtica?
Bueno, és difícil d'explicar perquè realment hi ha moltes combinacions. El que sembla més fàcil, el que sembla l'opció més fàcil, és que haurem de jugar al play-out, que ja ho haguéssim signat perquè vam perdre Sant Feliuenc. Abans que jo agafés l'equip es va perdre el Sant Feliuenc i es va perdre l'Averaix. I llavors la situació era molt dramàtica perquè es podia baixar directe. Amb la victòria nostra del Prat i la derrota de Sant Feliuenc, doncs ens hem salvat directes, és a dir, no baixem directes, però el més normal és que fem play-out. Tot i així, guanyant aquests dos partits, jo crec que ens salvaríem. Però que no és 100%, però hi ha, bueno, moltes possibilitats que ens salvaríem si guanyéssim els dos. I fins i tot guanyant només l'últim, una diferència de més de 6 punts, també podria ser de salvar-se directe. Però bueno, jo crec que nosaltres ara mateix hem de pensar a intentar guanyar Godella, que seria, jo crec, un repte increïble, perquè és un equip que està en un moment espectacular. I bueno, doncs a pensar en Godella, i a partir de Godella ja veurem. Ja veurem a veure com van les matemàtiques.
O sigui, el que heu de fer és fer els deures.
Clar,
és, ens has dit que quedaven dos partits?
Dos jornades.
Val, per tant, és fer els deures ara i després
si
sona la flauta, no?
Sí, no, no és un partit de vida o mort, aquest a Godella, però sí que és veritat que si guanyem, doncs es pot donar un premi absolut, que seria salvar-se directe, que això era impensable, i si perdem, doncs pràcticament ens aboca al play-out, no?
Yeah.
Bueno, que és una mica el que era la versió més normal.
Uh-huh. Quan seran els play-out?
Dos setmanes després. Uh-huh. És a dir, ara quedarien aquestes dues de lliga regular i dos més de play-out. Si quedem, doncs els últims de play-out, doncs juguem primer a casa i després fora, i si no, al revés. Juguem primer fora, després a casa, que és el que ens agradaria.
Uh-huh. Ens deies que el que feia falta era millorar l'autoestima. Com veus ara el vestidor? Ha canviat l'ànim o la mentalitat dels jugadors des que vas arribar?
Sí, bueno, jo crec que 100%, és a dir, a nivell anímic, a nivell d'una mica il·lusió, d'alegria, tal, ha canviat molt, però sí que és cert que bé, doncs jo crec que el dilluns hi havia també molta eufòria i tal, ahir dimecres, doncs a vegades els jugadors també es comencen a acomodar i bueno, doncs hem d'estar sempre treballant el tema, no és un tema d'un dia i que canvi, sinó doncs de cuidar-ho cada dia i de fer aquest esforç anímic el temps que queda.
Noteu el suport de l'afició de la Bisbal?
Home, jo crec que som dels millors. Sí. Sí, és una de les raons que no t'he donat abans, però és que conec molt bé la Bisbal de fa molt de temps. Una de les raons també és viure això des de dintre, perquè sempre m'ha tocat patir-ho des de fora.
Ja.
I la veritat és que doncs, tinc moltíssimes ganes d'aquest dissabte.
Bueno, clar, es viu diferent també, no? Això de patir-ho a gaudir-ho, hi ha diferència.
Sí, ja et dic, no he tingut la sort encara de jugar a casa, però bueno, estic desitjant-ho i estic segur. O sigui, jo ho he patit, però sí que és veritat que ho he patit i ho he disfrutat, no? Perquè al final els partits que te'n recordes sempre són aquests tipus de camps, no? On vas i tothom apreta... bueno, doncs té un carisma especial al pavelló vell. Mm-hmm. i amb ganes de debutar. Mm.
Un cop hagi passat aquesta temporada i esperem-ho, s'hagi aconseguit la salvació, quins plans tens més enllà de la temporada? Hi ha voluntat de continuïtat?
Bueno, jo crec que per part del club crec que sí, que és el que vam parlar en un inici. El que passa és que, com et dic, igual que Beni Carló, que és d'aquí una setmana i mitja i no hi penso en absolut, doncs l'any que ve tampoc, perquè ara és 100% focus amb Godella i a intentar guanyar. Quan s'acabi Godella pensarem en Benicarló i quan s'acabi la Lliga pensarem en la que ve.
Aquest partit de Godella és a domicili, és a fora? És...
No, aquest partit de Godella és aquest dissabte a casa.
A casa, vale, és el que ens deies que és el que el podrà...
Exacte,
sí.
Exacte, i el que ve... ens toca anar a Benicarló.
Val. Home, si és a casa, amb tota amb l'afició al pavelló, home, hi ha ingredients que permeten somiar en la victòria, no?
Sí, no, perquè no, òbviament, a Prat jo crec que era impensable. A Prat era impensable guanyar i vam aconseguir no només guanyar, sinó fer un bàsquet espectacular. Per tant, doncs, si tant, perquè no, amb això somiem, amb això treballem. I, bueno, jo a dia d'avui doncs et diria això, que estic desitjant el dissabte justament perquè penso que hi ha opcions.
Mm-hmm. Doncs en Mario Lozama és el nou entrenador del Bisbal Bàsquet i amb ell hem parlat de les opcions que tenen de cara al final de la temporada per aconseguir mantenir la classificació a la Lliga de Plata. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el partit d'aquest cap de setmana i ho seguirem.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els hotels i restaurants de la Costa Brava i el Baix Empordà ja han començat les obertures de temporada de cara a la Setmana Santa. Després d'un març de molta pluja, des de l'Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, confien que el bon temps farà que molta gent decideixi passar els festius a la platja. En vam parlar al Supermatí amb la presidenta de la Unió, la Bàrbara Aller.
Bàrbara Aller reconeix que cada cop és més complicat fer previsions d'ocupació, ja que els visitants solen reservar a última hora, sobretot quan parlem de turistes catalans. La majoria diu que esperen per saber si farà bon temps o si hi haurà neu a les pistes. Tot i això, la presidenta de la Unió d'Empresaris creu que a principis de Setmana Santa començaran amb una ocupació mitjana d'entre el 60 i el 70% i que anirà augmentant al llarg de la setmana. De fet, a partir de dijous sant, preveu una ocupació de fins al 85%.
Pel que fa al perfil dels visitants, allà assegura que el client principal continua sent català i francès.
Podríem dir que un 70 un 80% són catalans, i després tenim el francès. El francès, recordem que té una Setmana Santa que varia segons la zona del territori. Doncs durant tot el mes d'abril vas veient francesos, que això omple els nostres restaurants i els nostres allotjaments.
Mirant més enllà de Setmana Santa, el sector afronta amb optimisme també el pont de l'1 de maig, que aquest any coincideix amb festius també a l'estranger.
Calonge i Sant Antoni preveu arribar al 70% de la recollida selectiva el 2027. El nou model de gestió, que es desplegarà totalment l'1 de juny del 2025, combina el sistema porta a porta amb contenidors intel·ligents que només es podran obrir amb un clauer personalitzat.
D'aquesta manera s'estableix un únic mètode de recollida selectiva per a tota la ciutadania amb un sistema de seguiment individualitzat. Amb tot, Calonge i Sant Antoni es convertirà en el primer municipi de la Costa Brava on tots els usuaris del servei de recollida de residus estaran identificats. L'Ajuntament preveu que aquest nou sistema permeti incrementar l'índex de recollida selectiva fins al 70% abans del 2027, superant així el mínim europeu marcat per al 2030. Actualment, Calonge i Sant Antoni ja registra un 56% de recollida selectiva per sobre de la mitjana catalana. El canvi inclourà l'ampliació del sistema porta a porta a tres nous barris. Per informar la població, l'Ajuntament ha previst tres xerrades informatives entre els dies 19 i 21 de maig, així com punts d'atenció a la via pública i lliurament de materials entre el maig i l'agost. A més, totes les llars rebran una carta amb informació detallada. Un dels elements més visibles del canvi és la nova flota de vehicles i màquines. S'incorporen camions de recollida per a cada servei, rentacontenidors, escombradores elèctriques, vehicles amb grua, furgonetes per a la brigada, una furgoneta d'aigua calenta per netejar les voreres, un tractor amb garbelladora, un quad i vehicles específics per a la deixalleria i els càmpings. L'objectiu és millorar la neteja viària i la recollida tant en carrers com en platges.
La neteja tradicional també es renovarà?
Sí, també es preveu un increment del servei de neteja manual i mecànica a totes les zones del municipi. Pel que fa a la recollida de poda, es passarà de 3 a 6 dies per setmana. La recollida de voluminosos, fins ara limitada a 2 dies setmanals, es farà cada dia durant les temporades mitjana i alta. Una altra novetat destacada és la posada en marxa d'una taula ambiental amb seu a la deixalleria municipal. Aquest espai es convertirà en un centre polivalent per fer tallers escolars, sessions informatives i atenció directa a la ciutadania. També servirà per gestionar dubtes i facilitar la recollida o reposició de materials a través de telèfon o presencialment. El projecte es recull en un nou contracte de servei per un valor superior als 56 milions d'euros en 9 anys, el més elevat licitat mai per l'Ajuntament. L'empresa adjudicatària és GBI Paprec. L'alcalde Jordi Soler ha remarcat que el nou servei està dissenyat per adaptar-se a una població que ja arriba als 13.000 habitants i que a l'estiu pot arribar a multiplicar-se per 10.
Tant a l'estiu com a l'hivern, doncs ha de tenir uns efectes absolutament positius per a la nostra població. Recordeu que l'anterior contracte, quan es va signar, la nostra població era aproximadament d'uns 9.000 habitants de dret. En aquest moment som 13.000 més una població flotant d'uns 3.000 més, i a l'estiu pues, tupiquem per 9, per 10. Per tant, el servei s'ha de saber adaptar a totes les circumstàncies.
La presidenta del MIC Futbol, Maite Colomer, diu que volen seguir creixent en les pròximes edicions del torneig, aquest torneig del futbol base a la Costa Brava, que arribarà per Setmana Santa a molts estadis de casa nostra. Aquest any s'hi han inscrit 30 equips més al torneig.
Prop de 8.000 joves d'entre 12 i 19 anys participaran en la 23a edició del torneig MIC Futbol, que es disputarà a partir de la setmana que ve a 59 camps de futbol a les comarques gironines. El torneig reunirà 444 equips de 44 països diferents i inclourà més de 1.000 partits. La presidenta del MIC Futbol, Maite Colomer, ha destacat que el torneig manté una progressió constant i ha recordat que van començar l'any 2001 amb només 123 equips. Enguany se n'han inscrit una trentena més que l'edició anterior. Maite Colomer admet que hi ha molta feina al darrere en un torneig d'aquest tipus.
Bueno, molta feina, un equip de treball molt bo que tenim entre tots. La veritat és que tenim un equip molt jove però molt, molt preparat, que des del dia que s'acaba el MIC ja arrenquem el MIC de l'any següent, i bueno, feina i treballant molt estan sortint les coses.
El torneig comptarà amb clubs de renom com el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Liverpool, l'Arsenal o l'Inter de Miami. També hi participaran escoles de futbol d'arreu del món, com les acadèmies del Barça a la República Dominicana o equips provinents de Guadalupe, per exemple. Els camps s'han distribuït per categories per evitar desplaçaments llargs. Lloret, Santa Coloma i Caldes acolliran la categoria sub-19. A l'Empordanet, municipis com Palafrugell, Pals, Begur, Mont-ras, la Bisbal o Torroella també tindran partits. Colomer ha explicat que l'organització compta amb una vintena de persones durant l'any, però que durant el torneig mobilitzen fins a 450 voluntaris. La presidenta ha comparat l'organització del MIC amb un trencaclosques tridimensional on totes les peces han d'encaixar en el moment exacte. La competició suposa també un fort impacte econòmic a la zona. Segons un estudi encarregat per la Diputació de Girona, el torneig va generar l'any passat més de 15 milions d'euros en despesa directa, sense comptar les famílies que s'organitzen pel seu compte. De cara al futur, Colomer assegura que l'objectiu és continuar creixent mentre hi hagi allotjament i camps disponibles. Aquest any ja hem incorporat 3 camps nous i estem oberts a sumar-ne més si hi ha interès dels municipis, cita.
Gràcies, Oriol. L'Esportca també ha fet un estudi per analitzar quin és el seu impacte econòmic a les comarques de Girona. És el ciclisme, en concret el cicloturisme, que s'ha consolidat com un motor econòmic a les comarques de Girona, amb una despesa mitjana de 4.300 euros per cada visitant.
Un estudi del Patronat de Turisme i la Universitat de Girona confirma que les comarques gironines són una destinació de referència per al cicloturisme internacional. Més de la meitat dels cicloturistes que hi arriben, un 52%, ho fan amb paquets turístics a mida i gasten de mitjana 4.300 euros per persona, una xifra que inclou els vols. Aquesta despesa puja fins als 4.500 euros en el cas de turistes internacionals, sobretot nord-americans i canadencs. El 75% de visitants són estrangers, amb francesos, britànics i nord-americans al capdavant. El vicepresident del patronat, Jordi Masquef, destaca que Girona s'ha convertit en una destinació top, però alerta que cal evitar morir d'èxit. Per això s'està apostant per descentralitzar aquest turisme i promoure rutes per altres indrets.
Que no tot se centri a la ciutat de Girona, que també s'ha convertit en la meca del ciclisme, sinó també en altres indrets de la demarcació, com poden ser, per exemple, Banyoles, amb l'estany de Banyoles, Lloret, amb les grans places, gran nombre de places hoteleres que té, però també estem amb els Aiguamolls de l'Empordà, Roses, paratges al Cap de Creu, Sant Pere de Roda, Roca Corba...
El perfil més habitual és d'un home entre 40 i 60 anys, amb ingressos mitjans o alts, que viatja amb família o amics i ha conegut la destinació principalment pel boca-orella. 8 de cada 10 cicloturistes opten per allotjar-se sempre al mateix lloc, en hotels o apartaments, i des d'allà fer rutes populars com Roca Corba, Els Àngels o Sant Pere de Roldes. De mitjana es queden 4,7 dies i gasten, sobretot en allotjament, restauració, transport i lloguer de bicicleta.
I de pas també molesten una mica quan conduïm. Unes 400 persones han participat a la campanya Viu al teu barri, la iniciativa de l'Ajuntament de Palafrugell per dinamitzar els locals socials. Durant 4 caps de setmana consecutius, els barris de la Punxa, la Sauleda, el Mas Mascort, el carrer Ample també han acollit trobades amb activitats familiars, àpats populars i un espai de participació ciutadana. La proposta central portava per nom Què vols que passi al teu barri? Els veïns han pogut fer arribar les seves idees per millorar els espais i impulsar noves activitats als locals socials. L'Ajuntament considera que aquestes activitats permetran cohesionar més els barris. Per fer possible la dinamització, l'àrea d'acció social compta amb una persona que visita setmanalment els diferents barris i els diferents locals socials per donar suport a les iniciatives veïnals i programar noves activitats. Passen 4 minuts de 8:45 del matí, això és el Supermatí, ens esteu sentint a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Detenen un home a la Bisbal per agredir dos agents durant una baralla. Els fets van tenir lloc diumenge passat a les portes d'un bar del municipi. Amb aquesta són dues les actuacions policials que han acabat amb detencions per baralles en diferents punts de la ciutat. Èlia.
Els organitzadors del
moment,
festival...
Aquesta no és la crònica, ara on tenim la crònica? Espera't, que no la tenim carregada. Ara sí, Eli, endavant.
La policia local de la Bisbal d'Empordà ha detingut un home per agredir dos agents del cos durant una baralla al carrer 1 d'octubre. Els fets van tenir lloc diumenge a les portes d'un bar, quan dos homes de 26 i 39 anys es van enfrontar físicament. Els agents van intervenir per evitar que prenguessin mal, però un dels implicats va empènyer un agent i va colpejar-ne un altre al cap. Va ser arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Amb aquesta ja són dues les actuacions policials recents a la ciutat. Dimarts passat, els agents van haver d'intervenir davant del centre d'atenció primària Doctora Casa Ponsa, quan un home amb un trau al cap, provocat presumptament per un cop de pal, estava sent atès pels serveis mèdics mentre el presumpte agressor l'esperava fora. La policia va identificar i escorcollar les dues persones i va detenir un home per un delicte de lesions. La víctima duia un martell amagat entre la roba. Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, l'actuació dels agents ha evitat mals majors, tot i posar en risc la seva integritat física. També ha remarcat que al municipi hi ha tolerància zero cap a conductes criminals i ha assegurat que l'Ajuntament no es farà enrere davant actituds que alterin la convivència.
I 35 minuts. La síndica de Greuges de Palafrugell ha atès 12 casos a la visita que va fer aquest dimarts abans d'ahir a Palafrugell. L'oficina de la síndica va ser el centre municipal d'educació. Durant el matí va rebre 8 trucades o videoconferències i 4 visites presencials, de les quals 7 van ser queixes i 4 van ser consultes. Els temes consultats van fer referència al medi ambient, l'habitatge, la salut, la funció pública i incidències en la gestió i facturació de subministraments bàsics. A més, de les 7 queixes presentades, dues fan referència a alguna actuació de l'Ajuntament de Palafrugell. El Festival de la Porta Ferrada ha afegit a Kurt Elling i Brad Meldau Trio a la programació del certamen d'aquest 2025. Els artistes se sumen a la mítica banda de rock Europe, el pianista francès Sofani Pamart, la bailaora Sara Vares, Humberto Tozzi, Els Pets, Miguel Poveda, Guitarrica de la Fuente o Rosario, entre molts altres artistes que passaran pel Festival de Sant Feliu.
Els organitzadors del festival continuen treballant en la programació d'enguany i segurament hi haurà noves incorporacions en aquest cartell. Ho explica el director artístic del Festival de la Porta Ferrada, Albert Mallol, que també apunta que aquesta edició del festival vol oferir una programació diversa.
Sí, hi haurà coses diferents, ja veurem, i a més buscant també, com deia abans, reforçar la nostra manera de fer, la nostra manera d'ofertar al públic una programació molt diversa, perquè tothom se senti a gust, tothom trobi aquell punt doncs, de trobada doncs, cultural i festiva, perquè a l'estiu la cultura es viu d'una manera més festiva.
El certamen, que arriba a la seva 63a edició, començarà el 12 de juliol i s'allargarà fins al 20 d'agost. Els concerts passaran per diversos espais i comptaran amb una sola village, un espai que comptarà amb concert i serveis de restauració i bar per gaudir dels concerts. L'espai village oferirà una programació protagonitzada per veus de dones com Paula Valls, Anna Dibori, Rocío Ruano o Paula Domínguez, entre d'altres. A part de l'escenari principal, l'església del monestir tornarà a acollir diversos concerts. Aquests estaran lligats a la figura de Juli Garreta, que enguany es commemora el centenari de la seva mort i els 150 anys del seu naixement. Un altre dels concerts que podrem veure a l'església del monestir serà el mític violoncianista hongarès Miklós Pereni, que passarà per aquesta edició del festival amb 3 suites de Bach. Amb aquesta nova edició, el festival vol consolidar la seva aposta per portar a la Costa Brava el millor de la música i les arts escèniques, transformant Sant Feliu en un referent cultural estiuenc a nivell nacional i internacional. Albert Mallol admet que el Festival de la Porta Ferrada d'enguany ha buscat una programació diferent i una clara aposta pel jazz.
I d'alguna manera amb bones expectatives, perquè hem buscat una programació una mica diferent del que tants de festivals que hi ha en el país, tots amb el seu gran cartell. Nosaltres hem buscat un perfil una mica diferent, en concerts dobles, amb una aposta molt forta també pel jazz.
Les entrades ja estan a la venda i del 17 al 20 d'abril s'activarà una campanya del 20% de descompte en la compra d'entrades presencial per tots els concerts a l'oficina de turisme de la Rambla o a Can Solés.
Moltes gràcies, Carla Saló, i a tothom que ha participat en aquest informatiu. Anem amb el cinema.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Què tal, Ignasi? Com estàs? Bon dia. Espera't un moment. No, un moment. Bon dia, no, que no tinc el botonet de sempre activat. A veure... Ignasi, bon dia.
Bon dia.
Ara sí. Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Anem bé?
Sí.
Molt bé. Amb moltíssimes estrenes, no aquest cap de setmana, sinó ja de cara a Setmana Santa, no? Però com que és l'últim programa abans de Setmana Santa, mira, fem un repàs de tot plegat.
Exacte, farem una mica del que tenim aquest cap de setmana,
sí.
I el peix gros que també arriba la setmana que ve.
Vale, correcte, perquè a nivell d'aquesta setmana està bé, passable o què?
Bé, hi ha una que destaca per sobre les altres, i les altres dues que arriben en sales, doncs, bueno, fluixetes, eh? Vull dir que no...
Pues
bueno,
anem, sí, anem amb la primera, de que és de Netflix, no? Que és
sí.
Grossa. I després la resta ja veurem què fem.
Molt bé.
Vinga.
Doncs anem per una que arriba. Res, avui mateix a les 9 del matí la tindreu, que és la temporada 7 de Black Mirror. We'd like to welcome you back.
Ready?
Yeah. 3, 2...
And action.
They call it mind expanding.
A veure, aquesta sèrie distòpica, no?, de futurs distòpics, cada episodi amb un futur diferent. Ja la temporada 7, eh? La veritat és que em vaig quedar en el primer capítol de la temporada 1.
Què dius?
Sí,
mare
sí,
t'ho dic de debò. Tens molta feina, eh?
Sí, ja, ja.
Vas quedar amb el capítol del porc? I
el del porc, sí, perquè em va fer tanta... No sé, no em agradava. És que no estic per mirar aquestes coses, no sé.
El que passa que, clar, cada capítol és diferent. O sigui, no té res... A veure, té en comú l'ús de la tecnologia i portar aquesta tecnologia dintre d'aquest futur distòpic per fer històries del que vivim també avui en dia, no? Per fer una crítica social a través d'aquesta pantalla negra que són aquest mirall negre que són les pantalles, siguin del mòbil, siguin d'ordinador, sigui del que sigui. I res, aquesta temporada és la primera que s'atreveix a fer una seqüela d'un capítol d'una temporada anterior. Això és la primera vegada que passa en la sèrie de Charlie Brooker, que va ser el capítol USS Callister, i que veurem una continuació a l'últim capítol d'aquesta setena temporada, amb el repartiment o alguns dels que quedaven vius en aquell capítol, perquè n'hi va haver uns quants que van morir, no? I bé, com sempre... noms britànics i alguns no britànics molt famosos. Tenim Awkwafina, per exemple, Emma Corrin, Paul Giamatti, Rashida Jones, Kristen Milioti, bé, no sé, Will Poulter... un fotimer d'actors coneguts. Seran 6 capítols i això, cada capítol a la seva bola una història diferent.
Mm-hmm. Val, molt bé. Això a Netflix, a partir d'avui, i ja imagino que hi ha tots els capítols penjats, no?
Sí, ja està.
I és l'última o no, ningú ha dit que hagi de ser l'última?
Ningú ha dit que hagi de ser l'última. És veritat que Charlie Brooker ens presenta una nova temporada cada uns quants anys, perquè aquesta era fa ja 2 anys de l'anterior, vull dir que tampoc és allò que tingui molta pressa, que van fent, i si té idees va fent, no? No és allò, si no tinc idees no faig, si tinc bones idees la faig.
Vale. Vale. Molt bé, doncs Black Mirror, que té molts de fans arreu del món i que moltíssima gent l'estarà esperant. 3 estrenes en cinema aquesta setmana, que com deies que són normaletes, les dic totes i ens destaques el que sigui més important de cadascuna. La Cita, perfecte. Amateur i El Segundo Acto.
Doncs mira, La Cita és la potser més interessant que arriba aquesta setmana, que està dirigida per Christopher Landon, que és un director que ens ha sorprès en pel·lícules com Happy Death Day o, per exemple, també, com es deia? És que aquí li van donar un títol molt estrany, que és un títol que... Este cuerpo me sienta de muerte, però bueno, era friki, tal com es deia, que és una comèdia de terror divertidíssima. I ara també ens presenta aquesta La Cita, que en aquest cas és com, bueno, és una mare soltera que té una cita amb un noi que sembla que la cosa va bé i de cop i volta comença a rebre memes en el mòbil. I els memes la
Ai,
porten
sí.
a...
Vaig veure el tràiler l'altre dia al cine. Ai, quina por.
Ja. Bueno, quina por. És més, a veure, no és ben bé terror, sinó sembla, això, no? Aleshores, uns segrestadors tenen el seu fill i a la cangur segrestats, amenaçats de mort, i ella ha de fer el que li diuen. I el que li diuen és, bàsicament, que ha de matar a la seva cita. I a partir d'aquí ja no expliquem res més. La pel·lícula anirà transcorrent amb aquesta situació que ella no pot dir-li res perquè, a més, allà hi ha gent que l'està vigilant.
Després
bé,
hi ha Amateur.
Sí, Amateur és una pel·lícula... Bueno, aquesta és bastant fluixeta, amb Rami Malek de protagonista, i tot i que tenim un repartiment interessant com Lawrence Fishburne, Rachel Brosnan, Catriona Balfe i Job Berthel, que és la història d'un bueno, un treballador de la CIA o de despatx i tal, que li segresten la dona, la maten i diu, bueno, jo vull sortir d'aquí del... Bueno, no estic tancat al despatx i vull ser un agent de camp i vull venjar-me dels que han mort a la meva dona. I diu, home, tio, ets un home de despatx, tu no, però el tio li és igual. Es llança, es busca un tio que l'ensenyi doncs, a fer treball de camp i, bueno, i bàsicament és això, intentar venjar-se dels que van matar la seva dona.
Vale. ¿Y el segundo acto?
El segundo acto es una altra comèdia del Quentin Dupois, que presentava fa poc Dalí. Aquesta doncs, la vam veure al Festival de Sitges i és la història d'una mica de cinema dintre del cinema, amb un repartiment d'estrelles francesa com Léa Seydoux, Vincent Lindon i Louis Garrel. I bàsicament és la història de que uns tipus que estan... uns actors que estan a punt de gravar una pel·lícula. Aleshores, tu veus mentre van caminant al lloc del rodatge les converses que tenen i aleshores juguen aquest cinema dintre el cinema amb aquest humor surrealista tan típic de Quentin Dupois.
Vale, molt bé. I després ara estava buscant el tràiler d'aquesta pel·lícula, d'aquesta sèrie, perdona, de Max, perquè, sí. Clar, és la primera pel·lícula sèrie que Max dobla en català. Passa que no el trobo, el tràiler.
És que crec que no l'han fet.
No l'han fet, el tràiler.
No cal que el busquis perquè no el trobaràs. O sigui, la sèrie sí que és l'han doblada en català i han penjat els dos primers capítols, crec que avui ja n'hi han penjat un cada setmana. Ja fa setmanes que s'ha estrenat als Estats Units. Vull dir que també arriba molt tard. I és un spin-off, un altre de Big Bang Theory.
Spin-off de Big Bang Theory.
Sí, però és spin-off de l'spin-off de Big Bang. O sigui, teníem Young Sheldon, que era un spin-off de Big Bang Theory, que era la infantesa d'en Sheldon, i ara fan un spin-off, que és una continuació de Young Sheldon, però amb el personatge d'en Georgie, que en Georgie era el germà gran d'en Sheldon. Aleshores, en Georgie, doncs, és pare a una edat més jove, amb una parella que té 10 anys més que ell, aleshores, doncs, veus aquest matrimoni amb un nivell diferent d'immaduresa, i ara està vivint amb els pares d'ella, treballa amb el pare d'ella i veus aquesta dinàmica matrimonial ambientada, això sí, a finals ja dels anys 90.
Vale, molt bé. Això és el que arriba aquesta setmana, aquesta Georgie Mandy arriba a Max. Això aquesta setmana, però la setmana que ve tenim coses destacades i comencem per la primera, aquí sí que tenim el tràiler.
Sí, sí, que és un dels peixos grossos de l'any, ja no de la setmana,
de l'any.
Que és la segona temporada de The Last of Us.
Ja parlàvem també de futurs distòpics, d'èpoques distòpiques. Aquesta és una de les més destacades, no?, dels últims anys.
Sí. Més que distòpiques, aquí ja parlaríem d'apocalipsis,
ja,
directament.
Sí. Uh-huh. The Last of Us, la temporada 2.
Doncs després d'una temporada 1 excel·lent,
sí,
que adaptava el videojoc, doncs el primer videojoc, ara han fet aquest The Last of Us 2, que adapta la segona part. El videojoc té dos parts. Però com que és molt llaminer això de... quan una cosa funciona, estirar-la, el que han fet és que la segona part del videojoc l'han dividit en dos temporades.
Ah, ja.
Per tant, aquesta segona temporada adaptarà la primera part del videojoc i la tercera temporada, que ja s'ha anunciat i està renovada i, per tant, no hi ha cap problema, es farà, adaptarà la segona part, no? Perquè, en principi, hi ha dos parts del videojoc, sí que s'ha rumorejat que pugui arribar a fer-se una tercera, però de moment no s'ha fet. Per tant, no crec que vagi més enllà de la tercera temporada, com a mínim, de moment, la sèrie, no? I va ser un dels grans booms de fa un parell d'anys, amb Pedro Pascal de protagonista i Bella Ramsey. Un món... Bé, no són ben bé zombis, en aquest cas són infectats, no?, per un fong, però que fa que la gent es converteixi com el típic zombi que hem vist mil vegades en el cinema, no? I, clar, té una producció meravellosa. Tu la vas veure, Dani?
Jo la vaig començar, em sembla que ja fèiem amb el programa quan va sortir.
Sí.
La vaig deixar de mirar perquè em feia molt de fàstic. I la mirava mentre sopàvem
li vaig dir a en Martí, mira, escolta, mira-te-la tu quan vulguis, jo no estic per mirar això, perquè dels personatges aquests feia fàstic, i a l'hora de sopar va haver un dia que el sopar em va sentar malament. I em va sentar tan malament com el dia que vaig mirar Torrente sopant.
Home, no.
Són dos categories de pel·lícules molt diferents, però la sensació va ser la mateixa.
Sí.
I vaig dir, no.
No sopaves bolets, en tot cas.
No, no. Ja seria... No, però clar, és que no... Fot fàstic.
No la miris sopant.
Exacte. Que seria la recomanació.
Sí, bàsicament seria a partir d'aquí, perquè, clar, sí, és veritat que hi ha moments que et posen a prova, és a dir, tu com a espectador tens moments molt durs i dius, hòstia, això jo, tinc que aguantar-ho fort.
Sí, sí, sí.
Però és una sèrie amb una realització impecable, molt ben interpretada, una adaptació d'un videojoc, potser de la millor adaptació del videojoc que s'ha fet mai, perquè és absolutament fidel. Però no només perquè sigui fidel, sinó que ja el videojoc, la història que tenia era boníssima, per tant, tampoc calia canviar res de la història, i a veure si s'atreveixen en aquesta segona temporada a ser tan fidels com la primera, perquè passen coses molt heavies, i veurem.
Mm-hmm. Parlant d'adaptacions de videojoc, hi vaig anar a veure Minecraft. No està malament.
No seria
no és la mateixa categoria de pel·lícula, tampoc, però no està malament.
Tu també et vas trobar incivilitzats a la sala?
Jo vaig trobar molt de nen. Nens... Bueno, no sé si dir-ne incivilitzat, però molt de nen, sí. Molt de
ho dic per... No sé si has vist aquestes imatges que corren per les xarxes dels passis que hi ha hagut als Estats Units de la pel·lícula.
Sí.
De gent posant-se dreta, cridant...
Ah, no, no tant, no tant, no tant.
Llançant crispetes a tothom... Vull dir, allò...
Bueno, clar, és que quan vaig a veure alguna pel·lícula així que hi ha més nen, penso, són una generació que no estan tan acostumats en el cinema.
Però no són nens, els del vídeo són adolescents.
Bueno, vale, però també el mateix, però sí, ja. Sí, però allò... cada vegada hi anem menys i nosaltres ja hi havíem anat, però cada vegada hi estan menys acostumats, no? Llavors la cosa aquesta del silenci absolut al cinema... tampoc no està tan integrada, potser, no ho sé. Però bueno, ja, sí, no vam arribar a aquest nivell, però s'ha de dir que la sala estava plena.
Ja. És curiós, eh? Una pel·lícula que té unes crítiques nefastes.
Sí.
Però, esclar, ja és un videojoc que té molt i molt de fan.
A mi la pel·lícula em va agradar i no he jugat mai al Minecraft. En Martí, que sí que hi ha jugat sovint, i després, de fet, quan vam arribar a casa a la nit, va dir, no vaig a dormir, vaig a jugar una estona al Minecraft, perquè li havien entrat ganes, i diu, és que està molt ben feta la pel·lícula perquè és tal qual el videojoc.
Sí, això sí, i és el públic del que qual viu la pel·lícula, són els fans del vídeo.
Sí.
En fi.
Bueno, va, parlàvem de Last of Us, que arriba, no hem dit quina plataforma era això?
Max. I dilluns.
Dilluns. Val.
Sí, perquè s'ha acabat White Lotus i ara és la que pren el relleu.
Molt bé. I després...
Per cert, quin gran èxit de públic ha estat White Lotus, que ho ha patat també la plataforma.
Sí? Sí, perquè jo aquesta ja ni m'hi he posat, perquè m'han dit que és molt avorrida. Al final diuen que està bé, però ja ni m'hi he posat.
Avorrida no és. Ara, està a un nivell inferior de les primeres.
Vale.
Sí, això és impepinable.
Vale. Va, doncs anem amb una altra estrena. De la setmana que ve estrena en sales i aquesta tinc ganes de mirar-la.
Aquesta es diu Pare Nostre i és un biopic de Jordi Pujol.
Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom.
Per Convergència i Unió, i visca Catalunya!
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Josep Maria Pou fent de Jordi Pujol.
Sí, aquí serà estrany, no pel Josep Maria Pou, que és un excel·lent actor, perquè a Jordi Pujol estem més acostumats a veure en imitacions que no passen, diguéssim,
exacte,
algú que l'interpreti, no? Aleshores, clar, aquí la feina de Josep Maria Pou suposo haurà estat complicada per no fer una imitació que diguis, hòstia, estic veient el Polònia, no? Saps? Bueno, vull dir que no... Però ara és Josep Maria Pou, vull dir que... Aquest home diu hola i ja, saps, allò dius... Ja t'entro un alguna
cosa. Sí.
Vull dir que...
No, no, clar, és tot un, és tot un repte, perquè clar, sí. Vull dir, ara mirant el trailer dius, aquest no és en, aquest no és en Pujol, però entenc que, i a més la forma de parlar, la veu profunda d'en Pujol, sí, no, no, d'en Pou no és la veu d'en Pujol, ni molt menys.
És que t'has de distanciar, perquè clar, a veure, el guionista és Toni Soler, diguéssim, doncs és l'artífex del Polònia, aleshores no voldràs, si tu, perquè la idea és agafar-se això de manera seriosa, no? I perquè toca, diguéssim, totes les polèmiques, no?, de la deixa, etcètera, etcètera, tot això, doncs, que ha sorgit en els últims anys, tots els problemes, doncs, que hi ha hagut amb els seus fills, etcètera, etcètera.
Molt bé, doncs pinta això quin dia arriba a cinemes, eh?
Això arriba el dia 16, perquè en la setmana que ve, el ser Setmana Santa, les estrenes són ja dimecres.
Dimecres, molt bé.
S'avancen.
Molt bé. Va, anem a la següent.
Això és un pel·liculot que també estem esperant amb unes ganes, que és Warfare, Tiempo de Guerra.
Aviam, espera, que no m'està sonant ara. Iraq 2006, diu.
How's it going?
I... escenes de l'exèrcit dels Estats Units, no?
Dels Estats Units. Sí, sí. Això és una pel·lícula que està dirigida principalment per Alex Garland, que és el director doncs, que va presentar Civil War, farà tot just sí. un any, juntament amb Ray Mendoza, que Ray Mendoza és un exmarine dels Estats Units amb el qual doncs, l'ha ajudat a codirigir i coescriure aquesta pel·lícula el propi Alex Garland. I té un repartiment molt interessant. Will Poulter, per una banda, Cosmo Jarvis, que havíem vist fer Shogun, Kit Connor, un dels protagonistes de Heartstopper, bé, Michael Gandolfini, que l'estem veient doncs, ara mateix a Daredevil, Noah Centineo, bueno, un seguit d'actors bastant potents. Físicament grossos sí. i musculats i tot això, per fer de mariners, en aquest cas nord-americans, Navy Seals, durant la guerra de l'Iraq, i en aquest cas és una missió de vigilància en territori insurgent que no acabarà sortint doncs, com en principi estava prevista. No? Aleshores, és una història doncs, explicada en temps real. Són 95 minuts de pel·lícula i està basada en fets reals. Doncs, sí. i intenta adaptar doncs, a través dels records dels que la van viure aquesta història i narrar-la. No? A veure, és Alex Garland. Vull dir, aquest tio se li ha de prestar atenció en tot el que fa perquè és un gran guionista i un molt bon director.
Molt bé. Bon moment per recuperar Civil War, qui no la mirés en el seu moment.
Exacte. Sí, sí, sí. Si us la vau perdre, perquè també va ser molt ignorada des dels Estats Units, perquè no sí. la cosa que... En canvi, aquesta li estan fent més cas.
Saps? Ah, no, clar, sí, sí. Normal. Sí, sí, perquè és la... Sí, no, no, clar.
Ah, exacte.
Va, ràpidament. Warfare, de què va? Una frase?
Una frase...
No, Warfare ja l'hem fet, perdó. Black Bag?
Sí, Black Bag, confidencial, que es dirà aquí, està protagonitzada per Michael Fassbender i Kate Blanchett, que és una intriga d'espionatge, però en què els protagonistes estan xerrant tota l'estona. Dirigeix Steven Soderbergh, molt del seu estil. Va. A mi em sembla una pel·li bastant interessant. Jo aquesta a la vista m'ha agradat.
Los pescadores?
I Los pecadores.
Ah, doncs m'has escrit sí. Los pescadores.
El punyetero WhatsApp. Suena ràpid a l'hora d'escriure.
És diferent, eh? És diferent Los pecadores de Los pescadores.
No té res a veure. Pel·lícula dirigida per Ryan Coogler, també molt esperada, director de Creed, de Black Panther, per exemple, interpretada per Michael B. Jordan, i en aquest cas ens situa als Estats Units, l'època aquesta dels anys 20, la llei seca. Michael B. Jordan són dos germans, interpreta, per tant, els dos papers, perquè són bessons, i torna al seu poble natal, començar de nou la seva vida, però veurem que allà hi ha alguna cosa que li acabarà portant pel mal camí a tot plegat.
Val, molt bé.
No podem explicar massa res més.
Molt bé. Jo recomano a tothom que vagi a visitar la cartellera dels cinemes de proximitat, perquè tenim pel·lícules, per exemple, Torroella, Complete Unknown, durant tota la Setmana Santa, eh? O Complete Unknown, Anora, Lee Miller... L'última reina, la pel·lícula de Minecraft. A Palafrugell tenim Flow, tenim també A Complete Unknown, tenim Lee Miller, tenim Wolfgang, no us la perdeu, tenim París, Texas, tenim Blancaneus, i a Begur tenim Guillermo Tell i Minecraft, la pel·lícula de Minecraft, també. O sigui que, vaja, no està malament.
No, molt bona programació.
Ignasi, gràcies, bona Setmana Santa i ens trobem a la tornada.
A la tornada, hi hauran vist moltes coses, espero.
Sí, sí, sí. Vinga, vagi bé.
Va, una abraçada. Adéu.
avui ho deixem aquí explicant-vos que avui els núvols baixos tornaran a tapar el cel durant el matí i a últimes hores del dia sense precipitacions i deixant un ambient força fresc i humit a la costa. D'altra banda, farà més sol cap a la tarda. La temperatura es mantindrà ben fresca tot el dia amb valors inferiors als 20 graus i vent a tota la costa durant la tarda de gregal. Que vagi bé, tornem demà.